I tenim en nosaltres a Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
El dimecres, van tindre una reunió amb Paco Borràs i Lorena Tudela de l'empresa IMEDES, a la qual la consellera Isaura Navarro li encarrega que faci un diagnòstic del sector citrícola de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de planificar les línies estratègiques del futur de la citricultura. Els donen un formulari?
Sí, nosaltres vam estar reunits en Paco Borràs, en Villarreal, precisament la setmana passada. Ell mos va enviar el que és el diagnòstic i mos va enviar també un formulari perquè l'ompliquérem. Ja en la reunió que vam tindre ell, li vam dir molt clar, al marge de que coneixíem les línies generals, perquè s'havien parlat ja antes i s'havien publicat, i li van dir clarament que este diagnòstic, per molt diagnòstic que era fer, això no anava a cap puesto. Este és un projecte, el plan este d'integral citrícola és un projecte que té la seva finalitat d'acabarà sent ubicat en un caixó i avant. No va solucionar res. Però no obstant, vam estar parlant sobre aquest tema molt bé. I bueno, ara resulta que ens envia el formulari. El formulari és una de les coses que tampoc m'agraden a mi, d'aquest tipus de formularis que te dirigeixen clarament a un objectiu. És a dir, està orientat perquè tu contestes una sèrie de coses sobre uns objectius determinats. I jo el formulari no l'entenia així, perquè a fi al cap així hi ha moltes formes de pensar i moltes formes d'enfocar el que és la solució de la campanya citrícola. No obstant, sí que l'hem omplit i a més li han dit que estem disposats a reunir-nos en ell quan ho considerem necessari. Li vam entregar un informe que nosaltres hem confeccionat, informe borrador, situació i solucions per a la citricultura, perquè pensem que possiblement siguin les úniques vàlides, i ho dic clarament, les úniques vàlides per donar solucions a lo que és la citricultura valenciana i espanyola. Si vols, podem parlar un poquet del formulari.
A mi m'agradaria, perquè claro, vostè ho té clar i diu en seguida, jo crec que este formulari no va massa per bon camí o no ens deixa maniobra per a poder expressar-nos. Digue'm-nos un exemple.
Pues mira, si comencem, ells fan, divideixen el formulari en quatre departaments. La dimensió productiva. Tots sabem que la Comunitat Valenciana ha perdut 34.000, fiquen ells, jo tenia antes 32.000, però en fi, encara m'ho fan millor. 34.000 hectàrees de producció de citrícola s'han perdut en aquests últims anys. O sigui, i després fiquen una frase molt, bueno, jo crec que és un poquet entusiasme, un poquet optimista. Se confirma la tendència hacia un proceso de concentració del sector. I esta definició és un poquet falsa. La tendència eixa va dirigida precisament a que n'hi ha grans empreses, n'hi ha capital de risc, que sí que estan comprant terra. Sí, és veritat que estan comprant terra i unificant terra, perquè saben que el que és l'alimentació és el dia de més un poder. Però el que és l'agricultor normal, professional, poquets són els que compren terra per moltes circumstàncies, que ahir també ell les expliquem i ho vam explicar a ell per moltes circumstàncies. Però, en fi, tampoc té, en certa manera, major importància per lo que se busca, que si tu resulta que estàs parlant...
Però se garantitza que la citricultura té una continuïtat? Anem a veure. El fet de que siga un gran inversor el que compre, garantitza que la citricultura continuarà en la zona?
A veure, jo ara me dirigisc a lo que és la llei d'estructures agràries. Lo que tu m'estàs dient s'incluís dins de la llei d'estructures agràries, que jo entenc entès que la forma que l'han plantejat acabarà sent lo que és la propietat de la terra en 4 o 5, per dir-ho així. De la mateixa forma que s'està comprant terra en Sud-amèrica, en Sudáfrica, en Marruecos, en Egipto. Es decir, que no compren dos fanecares, ni cuatro, ni, uh-huh, ni cent. Uh-huh. Compren 70, 80 sí, o 90 mil hectáreas.
El fi, per a contrarrestar aquest abandono d'hectàrees, estan contents perquè hi ha gent que inverteix, i lògicament aquestes 34.000, ha dit vostè.
Però 34.000 s'han perdut. Però és que així, en la Comunitat Valenciana, uh-huh, pràcticament no hi ha cap tipus de moviment en aquest sentit.
Vale.
Estan en Andalusia. Després, ells parlen de la dimensió social. Població envejecida. És palpable, és més lògic. Què passa a la població envejecida? De ninguna manera un jove vas a ficar-lo tu en una professió com és l'agricultura si no té rentabilitat. Així i en tots, en qualsevol sector. Per tant, respecte a aquest tema, oblidem-vos. Qualsevol cosa que siga enfoca per dir anem a rejuvenecer el campo, si no hi ha rentabilitat, no van aconseguir-ho. Después, respecto a la incorporación de mujeres en los puestos de toma de decisiones. Ya estem así en la ley de paridad, que es una parida. Es una de una forma clara, te lo digo. A ver, yo siempre he pensat y crec que lo que debe de ser es la persona que val es la que debe de ocupar ese puesto. Siguen deudones o siguen deuamen.
En principi m'havia vostè confundit una miqueta i anava a dir-li ojo, però el que està dient-me és anem a pensar en les persones per la valia que tenen.
Exactament.
No?
A veure, si jo tinc una persona, una dona, que efectivament, per la seva intel·ligència, pels coneixements, és
vàlida,
és vàlida.
No, dir ara que no ocupa el lloc que té que ocupar.
L'ocupa aquesta dona, la dona al puesto este, però no un home. Però si és un home al revés, doncs un home. És dir, s'ha d'anar directament a aquella persona que conega, tinga coneixements, tinga intel·ligència per estar a ocupar el puesto que li té.
Claro.
Després tenim, ens parla de la falta de formació professional.
Sí.
La falta de formació professional també és un contrasentit.
Sí.
Tots els agricultors són professionals. Tots, salvo aquells que tinguin la terra hereta i que la donen a una empresa o lo donen a, en fi, que la duguen, tots estos no se concep. Però aquell home que va a la terra a treballar-la, que la coneix, és un professional. Li coneix de sobre què és el que li fa falta a la seva fruta, als seus arbres, per anar avant i per treure producció. O sigui que dudar de la professionalitat dels agricultors perquè siguin xicotets, això és una fal·làcia, això és mentira, total. Tenim també que ells contenen que tenen la única pràctica que tenen, o sigui, l'únic coneixement que tenen és la pràctica, i la pràctica fa mestres.
Uh-huh.
Jo sí que te puc dir, per la meva experiència en els anys, ja duc 61 anys en l'agricultura, que jo he consultat moltíssimes vegades en tècnics, en professionals, en fi, i per parlar-los de l'abonat o d'alguna plaga, i quan no m'han convençut, jo he seguit les meves regles. I la majoria de les vegades t'has donat compte que no sabien realment què és el que anaven a donar, quina solució anaven a donar. Te vaig a comentar un cas molt ràpidament. Fa molts anys, jo entonces es començava, tindria 22 o 23 anys,
sí.
Recorde que jo vaig buscar a professionals, bueno, vaig consultar professionals el motiu de que notava que una carència en els arbres. Entonces, en fin, jo estava en la terra, la duia 6 o 7 anys llevant. Que tenia, notava una carència, però no sabia el que era. Vaig consultar en diversos professionals de cooperatives, d'extensió agrària, i l'únic una persona d'homes va entrar en un hort i va dir, Pepe, així això li falta a estos horts es falta magnesio. Jo m'he llevat magnesio, diu, sí. Tira-los magnesio en el mes de maig. Efectivament. O sigui, vull dir jo en este sentit que no tots els professionals estan tan preparats com Fornebo Valen, ni tampoc tots els agricultors són tan burros com Fornebo Valen pareix. L'agricultor té molts coneixements, que no es diu per una raó molt senzilla. I no es diu siquiera en els puestos on podria dir-los. Perquè té por que si s'equivoca o deixa vergonya, en fi, i no deuria ser així. Bueno, un altre tema que trae el plan és la dimensió econòmica. Els diuen ells, ja hi fiquen, jo o sigui, només recordis que la frase concreta, no oblida la palla,
dimensión económica de carácter familiar vinculada al autoconsumo o como complemento de renta familiar, no de carácter profesional. Això és un error, això no és veritat.
Això ho identifiquen com un problema?
Com un problema, i això no és així. O sea, no n'hi ha ningú agricultor que cultive taronges pel seu autoconsum. Jo dirà, no sé, quatre taronges pel seu autoconsum, però la terra no se, no, no se tracta ni se cultiva per un autoconsum, ni siquiera per una renta familiar. No, no, no.
Sí, en este caso lo que yo creo que se refereixen és a estas persones que tenen un tros de terra i que és com un increment familiar, no és el seu mig de vida. Ho interpreten...
Susana, mitja faneca, una faneca o dos fanecas, vale, pues muy bien. Però un agricultor que tinga 30 o 40 o 50 o 60 fanecas és totalment errònia aquesta definició d'aquest agricultor. L'agricultor és professional. Perquè 60 fanecais poden produir i poden servir-los per traure beneficis i rentabilitat.
Que siga el mig de vida d'aquesta família,
clar,
clar que sí.
El mig de vida, més de vida lògic i normal. Després, els costes estructurals per hectàrea. A veure, els costes estructurals, pues sí, en certa forma, perquè han canviat molt les coses, han augmentat molt els costs, i lògicament pues, ahí s'hauria d'evitar tindre major cost en el sentit de que s'hauria de canviar la forma de cultiu perquè, claro, el que és en este cas, per exemple, els abonos pues, estan doblant el preu.
No la forma de cultiu, sinó la forma de compra dels productes per a tractar els cultius, no?
És dir, si no te servís...
Sí, però les cooperatives estan, crec, d'alguna forma, per a complir aquesta funció, no?
Sí, les cooperatives i els mateixos agricultors. Els agricultors no paren de preguntar, no paren a veure, en el bar, en tots els puestos, inclús encontrant-te, t'encontren i te pregunten, i parlen i te comenten. És a dir, tots busquen la seva viabilitat.
I la rentabilitat.
I la rentabilitat, però si tenen que canviar, no el cultiu, sinó lo que tiren a la terra, lo que traten a la terra, tant en les plagues com en la fertilització. Després, la dimensió de la cadena, és una altra cosa que mos fiquen ells. Ahí pot ser que tinguin algo de raó, ah, sí que tenen algo de raó. Raó no, que la tenen tota. Perquè n'hi ha un punt de desencuentro entre el que és la indústria, el suc, i el que és els exportadors i cooperatives. Allà hauria d'haver més major vinculació, de forma que aquest producte, aquesta part de producció que tiren a la indústria, tinguera un major preu perquè no s'encarira o no augmentaren els costs de la producció, o sigui, els costs del manipulat, de la base. Ahí sí que pot ser que tinguin raó en aquest sentit, pot ser no el tenen.
No, que és que, a veure, quan el formulari n'hi ha algo que és beneficiós, n'hi ha que reconèixer-ho i n'hi ha que recolzar-lo també.
Sí, no, jo en això estic d'acord, completament d'acord que efectivament pot ser que n'hi hagi un desencuentro, però, claro, això també li va dir que això és qüestió de que la conselleria pues, financie, aporte diners per efectivament aportar una aportació, o sigui, fer una aportació econòmica a un punt determinat de lo que és la cadena de producció, pues,
per ser més competitius, sí, ja està.
Pot evitar que els costs augmenten. Després tenim la dimensió organitzativa. A veure, té raó també en això, completament raó. En l'any 93 existien alrededor de quasi 800 exportadors i cooperatives. Avui no arriba a 300. Què significa? Significa que han anat desapareixent molt sèrie d'exportadors i cooperatives, la majoria de xicotet calat, de xicoteta exportació,
sí.
Però, claro, el que està ocorrint, la forma que està ocorrint, si no se canvia la dinàmica i aconseguim encontrar les solucions, així se quedaran, dels seus 300, se'n quedaran a millor 50 o 70, desapareixeran el resto. I nosaltres, els agricultors, necessitem compradors, necessitem exportadors, necessitem cooperatives. Ells també s'encaren a lo que és que l'agricultor no ha associat té majors dificultats per introduir la seva producció en la cadena. Se refereix en este cas a les cooperatives o bé el que són les SACs, les associacions que fan exportadors d'un grup d'agricultors. A veure, jo no crec que siga això el problema principal, perquè les cooperatives han fracassat en la comunitat, han fracassat, s'han salvat quatre, I el no associats, el gran problema que n'hi ha, que no associats, és perquè falta una vinculació més estreta en l'exportador i els agricultors que li donen eixa producció a l'exportador per formar l'ASAT. Ahí ha sigut, jo no dic un abús, però sí que en aquest cas li falta que n'hi hagueren unes normes més definides clarament perquè aquest agricultor poder atraure el rendiment que li dona l'exportador. La majoria
una, protecció al, una protecció al productor.
La majoria de vegades ha servit perquè l'exportador pugui atraure un rendiment que de l'altra manera no hauria pogut tret, i tinc que dir-ho així. És a dir, que això de vendre a resultes i vendre és el mateix que si se fiquen en l'ASAT. Si un l'ASAT té que pagar menys perquè ell salvar la producció, ahí ha hagut un poquet d'abús de l'exportador. Dimensió comercial. A veure, així s'equivoquen també una altra cosa. Parlen d'exportacions, el 95% d'exportacions enviades a la Unió Europea. No són exportacions, és el nostre mercat. Per tant, no se tracta, les exportacions són les que van fora, i és el 4%. Claro, ells ahir parlen de que n'hi ha altres països com Sud-àfrica,
sí,
com Marruecos, com Egipto, que a l'hora de la veritat s'estan apoderant d'estos mercats exteriors. Si vosaltres en que tinguérem el mercat d'Europa seria més que suficient. Però què passa? Si al mercat d'Europa, que és el nostre, l'invadixen aquests països, nosaltres tindrem que buscar fora. Però fora nosaltres anem en distinta, en distintes bares de dir. Primer, per què? Pues perquè ens exigeixen uns protocols tremendos que la majoria de vegades no se poden aconseguir. En canvi, així a Europa això no s'exigeix.
Bueno, de tots els modos, ha de dir que quan es protocolos sí que és cert que cada volta la gent que entra de fora a la comunitat europea n'hi ha més protocolos. És a dir, nosaltres estem en la fase esta que ens demanen a nosaltres per exportar a altres puestos.
Sí, ens demanen protocolos molt rigorosos que nosaltres no exigim així en Europa als altres països.
Estem en ello, no? Per això en el formulari suposa que el que dirà serà això.
Sí, algo d'això estem parlant. Dimensió econòmica. A veure, així parla de dimensió econòmica de caràcter familiar, vinculada a l'autoconsum com a complemento de la renta familiar. No, això ho hem parlat.
Sí, això ho hem parlat.
Sí, ho hem parlat. Perdona,
queda algun altre punt?
Sí, queden dos punts. Espera,
rapidets.
Ja me dono compte. Parla del canvi climàtic. Vamos, si una... Que per cert, ficant, una de les coses que li van dir és no vos fiquem al cap, ficar una consellera que siga ecològica. No m'ho serveix per res. I ara s'estan, a sobre s'està donant la raó. A veure, hi ha així també una cosa que volia jo comentar-te, i és les plagues. La lucha frente a las plagas merece la pena subratllar el trabajo realizado. No heu fet ningú treball hasta ara. No han fet ningú treball en les plagues. Això ho fan les cases comercials, són les que trauen els productes. Però el que és la conselleria, conselleria no aclarir res en les plagues. I després, una altra cosa que també s'equivoquen. L'aparició de la tristesa a mediados de los años 50 no se ha conocido ninguna otra gran plaga en España. Error. La tristesa va ser una plaga que quan un arbre agarrava la tristesa, tu el tallaves, en plantes una altra i seguís produint. Esta plaga que tenim del cotonet de Sud-àfrica és una plaga agressiva però molt agressiva, i damunt és una plaga que no pots en ella de cap manera. Per tant, aquesta plaga sí que és més perillosa. El que nosaltres en aquest cas han presentat, també li ho han donat a ell i t'ho dic resumit, és, clar, si n'hi ha punts que s'han de parlar en ells, estem disposats a parlar, i és sobirania alimentària, rescatar i activar el principi de preferència comunitària, cupos d'entrada de productes agraris, establecimiento de aranceles compensatorios, revisar los tratados de terceros países, tratamiento en frío a todos los productos y a todos los países, derogación de la ley de quemas, derogación de la ley de prevención y pérdidas de desperdicio alimentario, derogación de la ley de la cadena alimentaria, que no servís para res, el plan integral citrícola, conforme nosotros la entenemos, la destrucción de embalses i preses, que és una enorme, és una enormitat, això és una, vamos, és terrorisme ja pràcticament. Recuperació de fuentes d'energia, inversió en recuperació de les OCAPAs, antigues acabades agràries, i la prohibició de productes fitosanitaris. És una de les coses que no deurien de prohibir, perquè si prohibixen ja fan el que volen fer, així els valencians vos queden quasi sense armes per defendre-vos.
Pepe Montagut, president de l'Associació de Llauradors Independents, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.